passat a la Kate i què li passa al Guillem. La premsa aquí és molt monàrquica en general i no dona aquestes fotos que vosaltres heu vist. És només el de front, al costat del Tom Cruise i somriu i sembla bé, però és veritat que i fins a un cert punt normal, no? Que si ha estat acompanyant a la Kate, a la Catalina a l'hospital 15 dies i amb els tres fills i tot això, s'hagi aprimat i estigui cansat. És veritat que sembla molt més prim i que sembla una mica envellit. Però la premsa aquí no especula sobre això.
I es parla de la profecia de Nostradamus, ho dic perquè, clar, ves per on, el 2024, la profecia de Nostradamus diu que Carles III es mora, que el príncep Guillem també mor,
Jesús,
i que seria coronat el príncep Harry i la Meghan.
Bueno,
això ho diu, això diu Nostradamus, eh? Veure,
en clau, sí, tot, se suposa.
Bueno, a veure, allò que feia Nostradamus en clave...
S'interpreta d'aquesta manera, no?
La interpretació... tira cap aquí.
Aquell tarambana, rei.
El Harry i l'Enric no crec, perquè està exilat a Santa Bàrbara, a Califòrnia, amb la Meghan, i de fet...
Podrien tornar, Rafael, podrien tornar, sí, perquè és que allà tampoc està... Sí.
I van a veure el seu pare, quan li van diagnosticar el càncer, van a corrents cap allà.
No, sí, però va fer una conversa de 45 minuts, i després va agafar un avió i tornar a Califòrnia. I això no passa a una família normal. Si viatges perquè el teu pare té càncer, normal hauria estat que el Carles li digués per què no vins amb nosaltres a Sandringham uns dies i parlem tranquil·lament ja que estàs aquí? No ho sé, però no. No, els britànics es pensaven que la seva família reial eren una mena de superheroi, que vivien fins als 100 anys, com el duc d'Edimburg i la reina Isabel i la reina mare, però això ara se n'adonen que no és així, que qualsevol pot tenir un càncer, com li va passar al George VI i el Carles i potser al Guillem li podrà passar el que sigui, que són normals.
Però s'espagula la profecia de Nostradamus o no? No.
No, no, això no.
Bueno, això, escolta, perdona, aquí ja...
Toni, quan ho va veure, va quedar impactat.
Home, vaig dir, calla, que... I clar, de cop i volta, això va ser abans del Cap d'Any, m'ho vaig estar mirant, i de cop i volta, el rei Carles III té càncer, el Kate Middleton, un misteriós mal que no sabem.
Sí. I una mica de lluio, no?
Va, per això dic que no sé.
Sí, a veure, i l'hereu demacrat.
A veure, Rafael, si se't girarà feina.
Sí.
Home, per favor, quines ganes.
Bueno, no se sap mai, aquestes coses no se sap mai. Se sap mai quan la cosa peta.
Ja li va dir sa mare que no es fiqués Carlos de nom. Ja li va dir sa mare. Els altres dos Carles van fer la fi del cagalàs, dins.
Bueno, sí. El Jorge també, per això, va dir el Jorge.
Sí, però el Carlos tampoc. Ell tenia altres noms per ficar-se com a rei. I no va voler. I li va dir sa mare. I tot per no escoltar sa mare. La reina, eh?
Sí, sí, no, clar, que vol que sigui. Rafael, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Bé, són les 6 i 3 minuts per endolcir la tarda. Convidarem a Mònica Planes, que ja la tenim
a un bombon de cremalat, Mònica.
Ara, a l'estudi de RAC1. Hola,
bona
tarda. Mònica?
Bona tarda.
Un bombon, un bombon?
I tant. Un bombon de cremalat, escolta, està espectacular. És un batut de xocolata, que és més cremós i més dens que altres batuts, però porta menys sucre que la resta de batuts de xocolata i té un gust intens de cacau amb gianduja, que no sé si has sentit mai aquesta paraula. És xocolata amb llet i praliné d'avellanes. Et recomanem que ho tastis. Si en vols, ho pots demanar o al bar o a la cafeteria on vagis sempre. I que sàpigues que seguint bombon.cremalat a Instagram pots guanyar un lot de productes bombon gratis. En sortegen...
Póngame una.
Una més.
A la platja diuen ahí bombon helado.
No, això és bombon de cremalat. Bombon de cremalat.
Que seria...
Ai, bombon de cremalat.
Ara.
Muy bien, muy bien.
Va, amb aquelles neveres higièniques i que de ben segur no agafes cap microbi ni cap bacteri. Bé, farem una pausa perquè tenim el Joan Torres ja tallant-se les ungles a l'estudi. Què tal, Joan?
Bé, mira, vaig pel dit del mig.
Bueno, vigila, no li treguis un ull al Quim Salvador.
Porto ulleres.
Ah, veus, això està bé.
Vaig protegit.
Això és una bona protecció. Bé, entitats ecologistes que critiquen les cessions de la Unió Europea als pagesos en la lluita contra el canvi climàtic.
Sí, Ecologistes en Acció està d'acord que la situació de molts agricultors no és sostenible, però reclama que no es faci marxa enrere pel que fa a l'emergència climàtica. Això després que la comissió hagi frenat l'agenda verda retirant la llei per reduir l'ús de pesticides davant les protestes dels pagesos arreu d'Europa. Segons Ecologistes en Acció, sense un medi ambient sa no hi ha futur pel sector. En aquest sentit es queixa que es culpi dels problemes dels agricultors a la transició ecològica. L'entitat diu que una agricultura potent passa per adaptar-se al canvi climàtic i per potenciar el mercat de proximitat. Tot plegat quan en aquests moments la quarantena de pagesos que avui encara han fet nit a Barcelona tornen cap a casa amb els tractors després d'haver arrencat el compromís de tots els partits, menys el PP i Vox, perquè se'ls revisin les restriccions d'aigua, se'ls redueixi la burocràcia i s'agilitzi el pagament de les ajudes que reben. Les mesures s'aprovaran d'aquí un mes al Parlament. Els pagesos estan tornant per la C-58 i la C-16, causant algunes retencions poc importants. Mentrestant, a Rodalies continua tallada la línia R3 entre Centelles i Vic per l'atropellament d'una persona. Ha passat a 3:45. Renfe continua oferint un servei de transport alternatiu per carretera. Junts per Catalunya acusa els partits de la dreta espanyola de voler utilitzar el Parlament Europeu per perseguir l'independentisme. Això després que l'Eurocambra hagi demanat investigar els possibles vincles entre el procés català i Rússia. Ho ha fet en una resolució que demanava aclarir les ingerències del Kremlin en el territori europeu. Davant d'això, Junts ja ha dit que el PP, Vox i Ciutadans volen instrumentalitzar la cambra per continuar amb la seva campanya repressiva i d'intoxicació. El partit de Carles Puigdemont diu que la resolució impulsada pel PP europeu i els liberals, on hi ha Ciutadans, es basen en informacions falses i esbiaixades. En aquest sentit, la formació destaca que més de 200 eurodiputats han rebutjat moltes esmenes presentades per part d'aquests grups. Per exemple, una de les que s'ha tombat demanava investigar directament a Carles Puigdemont. I parlant de la Unió Europea, precisament Brussel·les i també el govern espanyol donaran més de 400 milions d'euros a Mauritània per frenar l'arribada de migrants a les Illes Canàries, que l'últim any s'ha disparat. Els diners també es faran servir per ajuda humanitària, formació i creació de llocs de treball al país africà. Ho han anunciat de manera conjunta des del país la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i el president espanyol, Pedro Sánchez. El 2023 es va tancar amb l'arribada de 40.000 persones de manera irregular a les Canàries, milers de les quals s'han acabat instal·lant a Catalunya. I ara els esports, amb Quim Salvador.
La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat França per 14-7 en partit de la fase de grups del Mundial de Natació de Doha. El saltador de trampolí català Max Liñán és 14è, fent parella amb Carlos Camacho a la final de sincronitzats de 10 metres que s'està fent en aquests moments. Iris Tió ha estat quarta, fent parella amb Elisa Osoguina a la final de duet lliure de natació artística, resultat que suposa la classificació pels Jocs Olímpics de París. En futbol, Juan Martínez Munuera és l'àrbitre designat per xiular el Real Madrid-Girona de dissabte, amb Javier Alberola Rojas al videoarbitratge. L'entrenador Michel Sánchez considera que una victòria al Bernabéu acostaria l'equip gironí a l'objectiu d'anar a Europa la temporada vinent, però no suposaria presentar candidatura al títol de Lliga. I Miguel Ángel Ortiz Arias serà l'àrbitre del Barça-Granada de diumenge amb Carlos del Cerro Grande al VAR. I l'AIFAB, l'organisme que fa les normes del futbol, ha aprovat la instauració de la targeta blava, que suposarà l'expulsió temporal per 10 minuts de futbolistes per protestes o faltes tàctiques. Es començarà a aplicar l'estiu vinent en algunes competicions de manera experimental.
I pel que fa al temps, està plovent una mica a les àrees de Ponent i al sud, però de manera feble i no anirà a més. Demà al matí hi haurà precipitacions, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona, tot i que també n'acabaran arribant a les de Barcelona. A primeres hores de la tarda aniran desapareixent. Al centre del dia, en la majoria de casos, ens mourem entre els 10 i els 15 graus, després d'una matinada una mica menys freda.
RAC 1. Més de 2.800 beques, 80 noves aules, 51 pous d'aigua. Fa 20 anys que som presents a Malawi i a Kènia. Som Active Africa, una petita ONG, però que fa grans coses. I volem celebrar-ho amb tu el 15 de febrer a les 21 hores al Palau de la Música. Vine al concert solidari amb The Gospel View Choir. 20 anys d'Active Africa. Entrades a palaumusica.cat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Una història com la vostra es mereix el millor musical de Barcelona.
Aquest Sant Valentí regala La història interminable i aprofita la nostra promoció especial.
El musical que ja ha enamorat a milers de persones al Teatre Apolo. Aconsegueix les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Notes pèrdues de memòria? Activity Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el tercer mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.
No, un minut i arribarem a un quart de set del vespre. Saludem a aquesta hora Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Bueno, tens a la Cailana Morada amb el We Are The World, eh?
Amb el documental aquell, que no es diu We Are The World, és la gent el busca amb aquest nom.
La Gran Noche del Pop.
Exacte, La Gran Noche del Pop. Val molt, molt la pena. És el darrer documental que va recomanar.
Doncs sí, molts oients m'han comentat que han sigut molt feliços l'estona que veien aquell documental.
Escolta, estupendo. I avui ens faràs feliç o no amb el documental que ens porta sota el braç?
Avui és una història molt potent. No és una novetat de Netflix, fa temps que és a Netflix, es diu Dime quién soy, Tell me who I am.
Dura 1 hora i 25 minuts. És un documental del 2019 i és una història que si ens fessin una pel·lícula de ficció sobre aquesta història, diríem que no val res perquè és impossible que això passi a la vida real. És a dir, la gràcia és que sigui
la típica sèrie que tu veus, dius això.
Això és que és impossible. S'han inventat. Això tan recargolat no pot passar. Doncs aquesta és la història real de dos germans bessons idèntics, l'Àlex i el Marcus Lewis. Van néixer el 1964, vivien amb els seus pares, aristòcrates anglesos, en una casa gran i antiga a les afores de Londres. Aquests dos germans són inseparables. Tot ho fan junts, però a partir d'un fet
perquè són bessons,
clau...
allò
sí,
que...
Sí.
Els vestien igual, també, que hi ha molts pares que vesteixen els bessons igual, perquè així no es barallen per la roba.
Això no s'especifica, però em sembla que ningú s'hi fixava massa en què es posaven o què es deixaven de posar, perquè estaven una mica deixats de la mà de Déu.
Ai, vaja. Però no dius que eren aristòcrates?
Sí, però hi ha aristòcrates que no estan que no tenen, gaire...
Sí, que no tenen gent.
Bueno, aristòcrates i no cal ser aristòcrates, gent de classe alta, que els fills són...
Jo els vaig portar a un internat.
Bueno, això. O, per exemple, els porten... O sigui, hi ha una noia que s'encarrega de la... Sí. De treure'ls a passejar...
Pare i mare no se'ls veu.
Bueno, la minyona.
La nani.
Els pares...
La mainadera.
Què els expliques? Sí. Després els nens surten com surten. Surten... pot delinqüents, alguns d'ells.
Doncs són dos germans inseparables, tot ho fan junts, però hi haurà un fet clau que trencarà aquesta confiança d'una manera... Entre ells dos, d'una manera molt traumàtica. És a dir, quan comença el documental coneixem a l'Àlex i en Marcus en el present.
Sí.
Tenen en aquell moment del documental 54 anys i el documental ens els mostra per separat. És a dir, ni tan sols han volgut unir-se en aquell moment per explicar la seva història. De fet, el documental té 3 actes. La primera part correspon a la versió de l'Àlex, la segona part correspon a la versió d'en Marcus, i és a la en aquest tercer acte que tots dos intenten solucionar el conflicte. Es troben
hi ha un conflicte.
Solucionar aquest conflicte que els ha separat i que és un conflicte greu. La història comença el 1982, quan l'Àlex té un accident de moto molt greu, amb 18 anys, i perd la memòria. És un accident molt greu, ho ha oblidat tot i tothom, i a l'hospital només reconeix el seu germà Marcus. Més enllà d'això, la ment li ha quedat en blanc.
Tenía la mente en blanco. Todo el mundo recuerda sus vacaciones, la primera vez que uno se cae de la bici, su primer beso, el primer amor. Esas son las cosas que te hacen ser quien eres. Uno necesita esos recuerdos. Yo llegaba allí sin nada.
Per tant, després de l'accident, torna a casa.
Ell no recordava res.
La situació és traumàtica. Ell no recorda la casa, no recorda els seus pares, l'únic que el conforma amb aquesta idea de tornar en un lloc que ell no recorda ni identifica com a propi és que va amb el seu germà. I per tant el seu germà li diu: aquesta és casa teva, aquests són els seus pares, i per tant aquí estaràs.
Bueno, normal.
Però tothom és un desconegut per ell. I els primers dies a casa són complicats.
Era bastante obvio que mis padres no sabían cómo tratarme. Mi padre fue muy distante. No me abrazó ni nada parecido, solo me estrechó la mano y me dijo que era mi padre. Nunca vino al hospital. No. No vino a verme. Mi madre se negaba a aceptar que yo había perdido la memoria. Para ella era algo impensable. Que un hijo no reconociese a su madre.
Si el nen no se'n recordava de res, quin sentit hi ha anar-lo a veure si llavors no se'n recordava que l'havies anat a veure?
Potser no, no se'n recordava d'abans.
No, d'abans.
D'abans, no quan estava a l'hospital.
Bueno, igual.
Bé, vostè...
És que m'he ruc, a vegades.
Per sort, en Marcus, el seu germà...
El germà, sí.
És qui l'ajuda.
Els pares no l'ajuden.
Els pares no l'ajuden. No. Un ja no en té ganes, l'altre està en fase de negació.
Vaja uns pares.
I el germà l'ajuda en tot el que cal per... reconstruir aquest buit vital que li ha quedat.
Así que estaba totalmente solo en esa casa y solo tenía el apoyo de mi hermano. Él lo sabe, lo entiende. No tengo que explicarle nada. No me pone las cosas difíciles. Me da todo lo que necesito.
Si no hubiera sabido quién era yo, si no me hubiera reconocido, habría estado solo en el mundo para el resto de su vida. Pero no estaba solo, me tenía a mí.
Bueno, escolta,
de moment els dos germans, ara,
per això dic,
bueno, el drama de moment.
No, no, és que aquí has estat bé, de moment. Que, per cert, ja, ara, això m'ha vingut al cap a una sèrie que és de, crec, del... Ah, no sé dir de quin... No sé, és, bueno, no sé dir, de la RAI, que està basada... No, que està basada en fets reals d'un metge, que la sèrie es diu Doc, que li va passar el mateix que aquest xicot.
No sé, que si perd la memòria.
Té un accident, sí. I perd la memòria.
Té un accident, o em sembla que li no, en el cas del metge, el disparen.
Ah.
I aleshores li entra una bala, allò que queda afectat, sí. I aleshores no recorda res. I a partir d'aquí la RAI va fer una sèrie amb el metge. I també li passa el mateix, que no recorda absolutament res.
Per sort recorda el seu germà, l'Àlex, i en Marcus,
sí, l'ajuda.
Es viu per ell. Estan sempre junts, com havien fet fins aleshores, i mica en mica va aprenent el que cal. És com si tornés a passar per totes les etapes de nen a adult, però més ràpidament.
Crecí muy rápido. En cosa de un mes, pasé de tener como 6 años a ser una especie de adolescente de 14 o 15. Iba todo tan rápido que necesitaba pasar a otra etapa. Y entonces empecé a hacerle preguntas más personales a Marcus. ¿Quién soy en realidad?
Lògicament, l'Àlex...
Ai, què li dius? ¿Quién soy en realidad?
Soy? Pues eres
mi hermano.
Claro.
A partir d'aquí.
Doncs l'Àlex té ganes de saber coses de la família, com era la seva vida, quina mena de gent eren els seus pares, què hem fet durant tots aquests anys, com era jo quan era petit, i llavors el seu germà li explica.
Me preguntava, ¿dónde solíamos ir de vacaciones? Y yo le decía, íbamos a Francia, a la playa. Ah, vale, ¿estaba bien? Sí, era genial. Nos bañábamos, comíamos helados. A ti te gustaban con virutas de chocolate. Ah, vale, genial.
Però que no tenien fotos de tot això.
Ara t'ho anava a dir, no es precipiti. L'Àlex explica com el seu germà...
Li està recordant coses, és que estan en aquest procés. Aquí el Marcus li està explicant a l'Àlex.
Ah, això mateix. I l'Àlex explica com el seu germà Marcus li va construint el record també a base d'algunes fotografies familiars.
Ell me ensenyava fotos y yo unía los puntos. Él me daba una foto y yo construía un recuerdo a partir de ella. Dos niños felices en una playa.
Lo que hacía en realidad era reimplantarle los recuerdos y devolverle su infancia, responder a preguntas sobre su vida desde que era un bebé hasta los 18.
Jo m'ho hagués inventat, m'ho hagués enganyat. Tu saltaves de pèrtiga avui dient antes, tu.
Prova-ho ara, no? Per cert, Toni, que estic mirant una notícia sobre aquesta sèrie que comentaves,
sí, Doc,
que explica la vida d'aquest doctor, Andrea Fanti, que pateix un atemptat, perd la memòria dels últims 12 anys, però això està basat en uns fets reals.
Sí,
és a dir,
sí,
aquest personatge de ficció...
És que és el que he dit.
I el personatge real es deia Pierdante Piccioni, que va exercir fins al 2013 la seva labor com a cap del servei d'urgències de l'Hospital Pronto Socorso de Lodi, que és un petit municipi a la Lombardia, i es va fer molt famós el 2016 perquè va publicar un llibre que es deia Menys 12, on explicava, amb l'ajuda d'un periodista, tot el que li havia passat. Va reconstruir la seva vida després de despertar d'un coma i se li va esborrar la memòria totes les vivències dels seus últims 12 anys.
I d'aquí, la RAI, d'aquest llibre, basat en aquest llibre,
va fer la sèrie. I aquest doctor el van rebatejar com a doctor Amnèsia. Doctor Amnèsia.
Doncs mira, jo, tal com està el Barça, no em faria res aquests últims 3 mesos no recordar-me'n gaire. M'aniria molt bé.
Bueno, estem amb el Marcus i amb l'Àlex.
I amb l'Àlex. L'Àlex explica que el fascinava la televisió i que justament va ser la tele una font d'aprenentatge molt gran sobre la manera que té la gent de relacionar-se, perquè de tot això també se n'havia oblidat. Per exemple, en els anuncis de televisió veia famílies esmorzant juntes, per exemple, i ell entenia doncs, que allò era lo normal i que la gent esmorzava junta, feliç, com veien els anuncis.
Una mica com Bienvenido Mr. Chang.
Ah, exacte.
No? Que és Peter Sellers, no? Que és un jardiner que no ha sortit mai de casa seva i, bueno,
tot, és clar.
Tot es basa només en la televisió.
En la televisió. Doncs es construeix una mica aquesta imatge idíl·lica.
Cuando pierdes la memoria y vas consiguiendo pequeños fragmentos de información, un dato sobre unas simples vacaciones significa muchísimo para ti porque es lo único que tienes. Esos fragmentos se convirtieron en los ladrillos de mi nueva identidad. Y la vida parecía buena. La vida que Marcus me mostraba y pintaba para mí era la de una familia privilegiada en un condado cerca de Londres, con unos padres normales, cenas con amigos en casa. Todo parecía ir bien. Me pintó un cuadro idílico.
Però també
bueno, bé, no? Per
sí.
tant, i aquí ja s'acaba la sèrie.
Sí, sí.
Ja està.
Però també veu que a casa seva hi ha altres normes i que aquesta manera de funcionar que tenien els seus pares a casa seva i que se'ls imposaven a ell i al seu germà, això no ho veia a la televisió.
Explicar-li les normes de la casa fue más complicado. No nos dejaban ir al piso de arriba. No comíamos con nuestros padres. No podíamos tener una llave de la casa y desde que teníamos unos 14 años prácticamente vivíamos en el cobertizo del jardín. Era curioso, pero de algún modo nos gustaba estar allí porque era nuestro espacio.
Dormien, a veure, perdona, a veure, que aquí...
Normal no és, eh?
Aristòcrates, eh?
Eren aristòcrates, la casa era enorme, sí. Però, en canvi, els dos germans vivien sols des dels 14 anys, tancats en una mena de cobert de fusta que hi havia en el jardí. I allà s'havien muntat com una mena d'habitació només per ells, hi havia dos llits, i tenien les seves coses perquè no podien entrar a casa si no era trucant a la porta unes hores determinades, que era la que se'ls donava de menjar.
I ara?
Però, escolta, però si no, que ells vivien a part dels seus
pares. Com una caseta de gos.
Correcte.
Exacte.
Pobre.
Els tenien a fora i a unes hores determinades podien entrar per menjar.
Això mateix. De fet, ja veureu que el pare no era una persona gaire afable.
Había adornos por todas partes. Todos los armarios estaban llenos, las habitaciones estaban llenas, los pasillos estaban llenos, el garaje estaba lleno. Y había zonas de la casa en las que no nos permitían estar. No podíamos entrar sin permiso, sobre todo las de mi padre. No entrábamos en su despacho a menos que él nos llamara. Daba bastante miedo y tenía muy mal carácter. Gritaba mucho y ¡pum! Daba un golpe en la mesa. En el comedor, recuerdo sobre todo esa mesa. Había una mesa muy larga, enorme, en el centro, y le daba unos golpes tremendos.
Perdona, ¿qué deia que hi havia? És que
guarniments.
La casa està...
Que havia de tot, però no he acabat d'entendre què hi havia.
Adornos.
Guarniments i trastos. La casa està plena de trastos. És una casa enorme, molt gran, però qualsevol habitació està plena de trastos.
Una casa carregada.
Saps aquella gent que té síndrome de Diògenes?
Sí, home,
que van acumulant, acumulant, acumulant.
Acumula, acumula. De fet, hi quedaven pocs racons a la casa que s'hi pogués fer vida de tants trastos que hi havia guardats i amagats per tots els...
Però de qualitat.
Però tots els racons.
De qualitat.
Mira, hi havia de tot.
Tot molt deixat, eh?
Tot molt bastant aturotinat, eh?
Mort.
És un home tan estrany que el Marcus es veu obligat a explicar al seu germà Àlex de quina manera és millor que tracti el seu pare.
Marcus me dijo: no discutas, déjalo a su aire y sé educado. Sé siempre educado y llámalo señor. Recuerdo que me preguntaba por qué teníamos que hacer eso. Y le dije, porque eso es lo que se hace en nuestra familia.
Una resposta una mica que no
dona
gaire.
Perquè el que estem escoltant és Marcus.
Marcus, que diu, mira, el que has de fer ho fas així, perquè això és el que fem nosaltres.
És això i avall.
A mi se'm diu senyor i no he hagut de demanar-ho, eh? Perquè surt la gent de dir-m'ho.
Des de petit ja, eh?
Sempre, senyor, sempre.
Senyor Buigues.
En tot cas, l'Àlex normalitza tot el que està vivint també el fet que els seus pares siguin aristòcrates.
Era de lo más normal que la casa se llenase de sirs, duquesas, lores, ladies. Así es como vivíamos. Nunca me pareció raro. Para mí todo era normal. Era normal tener unos padres como los nuestros. Era normal vivir en un cobertizo. Nunca me cuestionaba nada porque... ¿qué es lo normal en realidad? Lo normal es lo que conoces y lo normal es como es tu familia.
Aquest és el que va tenir l'accident, Clar, lo normal, bueno.
Clar, hi havia un punt...
Ell no tenia una altra referència.
No tenia una altra referència, sí que havia vist coses diferents a la televisió, però
ells
el seu germà...
anaven a les festes dels lords i les...
Sabien que es passaven, perquè com que ells vivien al jardí no havien entrat tothom, però no participaven de la festa.
Els veus passar, però
no hi han d'anar a fer res. No hi han d'anar a fer res, que els molesten...
Ja tenien 18 anys.
És el cobertizo.
El que sí que celebraven era l'aniversari de la mare. Això sí que hi es veu algunes fotografies on es veu la senyora fent celebrant el seu aniversari.
I aquí es deixava entrar.
I aquí, sobretot perquè els feia, ho feien al jardí. És a dir, que suposo que no tenia...
Clar, se'ls trobava.
Això està donant moltes idees a molts pares.
I tant, bueno, jo ho feia.
L'Àlex també passa a l'etapa de socialització, és a dir, un cop ha conegut els seus pares i el seu germà i s'ha acostumat a viure a casa, ha de relacionar-se amb els amics que l'Àlex i el Marcus tenien d'abans de l'accident. Però no en coneix cap. Per tant, cada un dels seus amics suposa un descobriment i el Marcus l'ajuda.
Y me dijo, ah, sí, si tienes novia. Y pensé, vaya, ¿tengo novia? Era muy guapa. Y no llegó a darse cuenta de que no tenía ni idea de quién era. Nos reíamos diciendo que perdí la virginidad dos veces con la misma mujer.
Això ja els ha fet gràcia,
Sí, ja està,
Sempre estan a la casa.
Sí, ja ha sortit el tema,
Avui que és el dia de la botifarra.
Fixeu-vos que l'Àlex i el Marcus el que fan és no dir ningú el que ha passat, el problema que té l'Àlex, i el que fa el Marcus és donar-li instruccions. Per exemple, si s'han de trobar amb un amic, abans de trobar-se, li diu, recorda, aquest amic es diu Pepet. És molt aficionat al futbol i li agrada la bicicleta i de petits anàveu junts a classe i li donava quatre dades.
Això li feien al Jordi Pujol quan visitava un poble o una
localitat. Ah, no s'ho sabia?
No, li deien, ara on anem? I ens li deien, mira, ara anem... No, sabia on anava, però vull dir que li donaven quatre claus i aleshores es fotia tots a la butxaca. I llavors ens vindrà a saludar un que té un forn, que és el forn...
Majestat.
El forn...
Majestat.
Santa Tecla. Doncs aleshores anava allà i saludava, home, què tal, escolti...
Vostè no ho sabia.
I llavors li diuen, l'especialitat és la coca, aquesta famosa coca.
Coca de crema.
La coca de crema. Escolta, vostè té una coca de crema molt bona. Oh, com ho sap? Però que ho han dit, I ja està. Des de la butxaca. Doncs feien el mateix.
Doncs feien el mateix. L'Àlex s'obsessiona per la fotografia, ell comença a fer fotos, però fa una reflexió important sobre el mètode a través del qual li està explicant la vida al seu germà, ajudant-se d'aquestes fotografies familiars.
Todos hacemos fotos de los momentos felices y excluimos cualquier otra cosa. Todos lo hacemos. Hacemos fotos en las bodas. Nunca hacemos fotos en los funerales.
Sí, és clar.
Clar, llavors, si reconstrueixes la història a partir
de fotografies... No hi ha fotògraf als funerals.
Als funerals, i no hi ha fotògraf en el moment que et comuniquen una mala notícia, no et fas la foto del dia que t'han comunicat una mala notícia, o no et fas la foto el dia que et trobes malament, en canvi, fas fotografies dels moments que són feliços, que estàs amb la família, i això fa un biaix de la teva vida. Dos anys després... amb 20 anys, de l'Àlex i en Marcus, el pare mor.
Papá se estaba muriendo. Tenía cáncer de... páncreas. Y recuerdo que nos llamó a su despacho y empezó a disculparse por su comportamiento y por las cosas que había hecho. Nos pidió que lo perdonásemos antes de morir. Y dije que sí. Alex habría dicho lo que fuera. Era un chico muy afable y muy buena persona. Pero Marcus se plantó delante de él y le dijo, no, yo no te perdono. Se dio la vuelta y se fue. Recuerdo que me fui con él y le pregunté, ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué le has negado a un moribundo su último deseo? Está a punto de morir, perdónalo. Y me dijo, no lo haré. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque nos lo ha pedido. Nos ha pedido que lo perdonemos. ¿Por qué no puedes hacerlo? Y me dijo, no, es complicado, no quiero.
Això, el Marcus, perdona, perquè el Marcus és el que no...
No,
i el Marcus no li perdona.
El Marcus,
en canvi, l'Àlex, el que va...
El que va perdre la memòria, diu al seu pare que està malament.
Que aquesta, perdona, abans has tret el tema de les fotografies del món funeral, i aquesta és una altra. Quan algú et demana que està a punt de... que te les ha fet passar magres, i quan arriba el moment de que està ja a les últimes, i et demana que el perdonis, el perdones o no?
Depèn de la cosa que t'hagi fet, no?
Hi ha de tot.
A lo millor el Marcus ho va passar molt malament i diu, doncs no et perdono.
Exacte. És a dir, aquí el que veu l'Àlex és que hi ha alguna cosa...
Clar,
hi ha alguna cosa que impedeix...
Clar, perquè hi ha això de la caritat cristiana, de que al final hi ha un últim perdó, però i si al final dius, no et perdono perquè m'ho vas fer passar tan malament que no et perdono.
Clar. En aquest cas, no sabem per què no el perdona. Senzillament li diu, no vull perdonar.
No et perdono. El Marcus, a l'Àlexi.
Exacte, l'Àlex de seguida.
L'Àlex no ho sap.
L'Àlex de seguida diu...
L'Àlex li diu, sí, et perdono, no sap què li ve de perdonar.
Clar, i l'altre diu, de cap de les maneres, però no explica per quin motiu ho fa. I 5 anys després morirà la mare.
Aquello fue terrible. Llegué a querer a mi madre. Llegué a estar muy unido a ella. Nos dijo que nos echaría de menos y que nos quería. Y en ese momento se nos fue. Estuve llorando mucho tiempo, pero Marcus no.
Marcus, la mare...
Aquí hi ha mar de fons,
Ni el pare ni la mare, El Marcus, sí. El que no va tenir l'amnèsia.
No plora, l'Àlex, en canvi, queda molt afectat, perquè, a més, en els últims temps, després de l'accident, ell trobava que la seva mare era molt atenta i molt simpàtica, malgrat aquelles normes una mica estranyes que hi havia en aquella casa. Morts els pares...
Sí.
Per fi, l'Àlex i el Marcus tenen una cosa que no havien tingut fins aquell moment, que és les claus de casa.
Home, exacte. Ja poden obrir les portes.
I entren per netejar.
Después del funeral, volvimos a Duke's Cottage. Entramos en nuestra casa con nuestra llave. Y empezamos a vaciar esta enorme casa y los edificios de al lado, que estaban llenos de trastos. Empezamos por el piso de abajo. Íbamos tirando cosas y, de vez en cuando, encontrábamos un bote de mermelada lleno de billetes de 50 libras o billetes cosidos a una cortina. Empecé a pensar, esto es un poco raro.
Doncs sí, un poco raro. A cada habitació que entren, recordeu que és una casa molt plena de trastos,
sí, sí.
A cada habitació que entren troben el que en podríem dir alguna sorpresa.
Luego fuimos a los baños. En uno de ellos había un armario enorme lleno de juguetes sexuales. Marcus y yo miramos dentro, yo no daba crédito. Pero él no parecía muy afectado. Intentó calmarme. Olvídate de eso, tíralo y sigamos adelante.
El Marcus no se sorprèn, però en canvi l'Àlex flipa.
Però això,
que
això no cal tirar-lo, això que una mica de lejía se pot aprofitar.
Ai, ai,
el cloro desinfecta.
Pugen a les golfes i allà fan un descobriment impactant.
Y cuando llegamos al desván, allí estaba nuestra infancia. Nuestros libros del colegio, nuestra ropa de bebé y cajas de regalos que nos habían enviado en cada Navidad, en cada cumpleaños de nuestros padrinos, nuestras tías, nuestros tíos. Habíamos pasado todos los cumpleaños y todas las navidades sin regalos de nadie. Los habían escondido todos. Aquello hacía a mi madre mucho más complicada. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué es lo que no sé sobre ella?
Però això és molt fort, perquè es veuen...
És Dickens, això és com si fos una pel·lícula de Dickens.
Tots sí, els sí. regals embolicats, fins i tot, saps allò que passa per Nadal, que sí. hi ha el nom de la
sí,
persona
tant,
que
t'ha sí.
llegit, o els padrins que posen... Sí, sí. Esperem que t'agradi molt aquest regal, Àlex tot, o Marcus.
Tot.
Tot allò embolicat, sense obrir, Jesus. Guardat, ple de pols...
Però això està bé, això és per no malcriar-los.
On s'adonen que hi havia tot allò per ells i que ningú els hi va donar mai.
I això està bé...
Aquí l'Àlex i el Marcus ja estan una mica descomposats.
Mosques, sí, esclar.
I finalment arriben a l'habitació de la mare i troben una cosa estranya.
Al fondo de un armario, detrás de montones de abrigos y de ropa, había una puerta escondida. Un armario dentro del armario, cerrado con llave. Teníamos que encontrarla.
Ja us avanço que trobaran la clau d'aquest armariet secret i que dins hi trobaran una cosa que provocarà el conflicte entre aquests dos germans en els propers 25 anys de la seva vida.
I què és, què és? Jesús.
Quina és aquesta història del passat que només coneix el Marcus?
Què és?
Ell explica això.
Calleu! Podeu callar els tres? Sou pesats?
És que no ho diu.
Calleu!
Silencio!
Calleu!
Per favor! Una colla d'idiotes.
De polla.
Pinté la imagen de una familia normal. Vivíamos en una bonita casa. Nuestros padres eran personas buenas y decentes. Pero nada de eso era verdad. Era una fantasía que estaba inventando para él. Y cuanto más tiempo pasaba, más grande se hacía.
Aquesta és la història d'un dilema.
No, ho heu de veure.
Això què ho diu el
Marcus? Mireu el documental, per favor. És boníssim.
Això ho diu el
Marcus. Ja veureu el que passa en aquesta família. És que és molt fort. És que ho heu de veure.
Però,
si no, es pot explicar.
No es pot explicar.
Jo no tinc això del Nestlé.
Perquè la gràcia d'aquest documental és descobrir
què
és el que li ha amagat un germà a l'altre.
Jo vinc a entendre que el germà que té la memòria no vol desmanegar aquesta nova vida que té l'Alexandra.
És la història d'un dilema. És tu què haguessis fet? Si et toca omplir la memòria d'una altra persona que l'ha perduda del tot, de quina manera...
I que és innocent. Vull dir,
i que és innocent, i que és bona persona, i que és una persona que tu t'estimes moltíssim.
Però per això no s'havia d'enfadar.
Però tu no saps quina decisió prendrà el Marcus.
Si la memòria
és una
merda...
Fins i tot en benefici...
Però ho va fer per un bé. Representa que aquest noi ho va fer per un bé per son germà. De no explicar-li segons
què. És que hi ha polèmica. Què.
Però clar, és que quan vegis la història diràs, home, tu tens dret a la teva pròpia història. Tu tens dret a que t'expliquin qui ets de veritat. O potser no. Tu penses, home, si aquesta situació pot fer-te mal, potser més val no explicar-te-la. És la història d'un dilema.
Quan acaba el documental, és molt per, si el veu amb algú, si el veu amb la seva dona, sí, senyor Marcelí, parlarà amb la seva senyora sobre...
Què fas?
Què fas en aquesta situació?
És un molt bon debat,
és un molt bon documental. L'he volgut recuperar perquè, tot i que no és cap estrena, i aquest mes de febrer tindrem estrenes molt bones de documentals, però feia temps que volia parlar d'aquest documental perquè és molt potent. Per mi és una de les millors històries que s'expliquen a Netflix de documentals. I té aquesta part de dilema personal, de dir... Jo què hauria volgut si jo hagués sigut l'Àlex? Jo què hauria volgut o què hauria fet si hagués sigut el Marcus? Clar, tu et pots posar en el lloc de tots dos. Et pots posar en el lloc del Marcus, però també et pots posar en el lloc de l'Àlex. I estem d'acord.
Depèn de com ho mires.
Imagina que tens un germà bessó i te fan creure que ets català i bo i llavors resulta que ets de...
De Madrid.
Ets espanyol.
No, per favor, eh?
Home, pues imagina't.
Per favor!
Què faries? Li diries o no li diries a ton germà?
No només li diries, sinó que no hi parlaria mai més!
Pues
mai més!
Doncs ja ho sabeu. La trobareu a Netflix.
Dime quién soy. Tell Me Who I Am, i dura 1 hora i 25 minuts. I no és gens sensacionalista, eh? I a més, està trobareu que la història està molt concentrada, us passarà volant, o enganxa moltíssim.
És d'aquests que no sobra ni un minut, perquè de vegades hi ha documentals d'aquests que dius apa, aquí han posat aquí més palla que... Aquí no, eh? Tot.
Ni un minut. És, i a més, al final, en què es troben els dos germans per parlar d'aquesta situació, és molt emocionant, hi ha una càrrega emotiva molt, molt forta i és una història potentíssima.
Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Avui sí que... Que no se m'oblidi d'acomiadar a Mònica Planes amb un aplaudiment. Diu que al País a vegades acabem segons què, sense aplaudiments.
Sense aplaudir.
Ah, home.
Estic apuntat aquí. De...
Aplaudiment per la Mònica.
Fem una pausa de 3 minuts i arriba el temps afegit. Avui.
Avui a veure què prendrà, a veure què robarà.
De la coca.
Avui començarem parlant dels diferents col·legiados que governaran els partits d'aquest proper cap de setmana. Adiós. Per començar parlarem del Girona Real Madrid. Quin col·legiado hi ha? Qui està al bar?
El més blanquet?
Versió RAC 1.
Connecta't a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona del 12 al 15 de febrer i descobreix els graus en ADE, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC i de la salut, informàtica, filosofia, política i economia i el nou grau en intel·ligència artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Ens van dir que no hi teníem res a fer, que això no va de valors, que va de pasta, que només guanyen els de sempre. Però ara ens toca parlar a nosaltres.
Gràcies, afició.
Gràcies, parlem, per lluitar al nostre costat.
Parlem, orgullós patrocinador del Girona Futbol Club.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en grans electrodomèstics. Bosch, LG i Fagor. Una ocasió única. Consulta els models en promoció. Així són les ofertes límit al Corte Inglés. Fins a l'11 de febrer a la botiga web i app.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carli.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'11. Perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ara és el moment. Descobreix Nova York, el cor de la ciutat, els barris icònics, les experiències més glamuroses, sense oblidar els llocs de pel·lícula. Reserva el teu pròxim viatge a Nova York. 5 dies i 3 nits en hotel de 4 estrelles a Manhattan. Vols amb Iberia i trasllats inclosos en Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest febrer amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Coliseum, de tots els concerts al Festival Guitar BSN i del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC1 presenta... Versió RAC1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC1, amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i BTV. El divendres 9 de febrer, RAC 1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC 1, tots som 1. Amb el suport de CaixaBank i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Escalarem no només camí de les 7 del vespre, sinó escalarem el Fitzroy.
Sí, senyor, hem d'escalar el Fitzroy. És una obra de teatre fantàstica protagonitzada per Sílvia Bell, per Míriam Iscla, Sara Espígol i Mima Riera, i la podeu veure només fins al 17 de març al Teatre Borràs. Aconseguiran fer el cim? Descobriu-ho a Fitzroy, la comèdia de més alçada de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel. Últimes setmanes, entrades a balanyaenviu.com.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Avui sí que podríem dir que anem on time. Edgar Fornós, molt bona tarda.
Molt bona tarda, família. Ja és dijous, som-hi.
Avui comencem, ara que escoltàvem el xiulet, amb la gent que porta el xiulet durant 90 minuts. 90, correcte, si no s'allarga el partit.
Els àrbitres que generen odi o amor, depèn de com ens ho mirem.
Amor poc, jo no conec molt enamorament amb els àrbitres.
No, des d'una part de la capital sí, que hi ha cert amor o certa reciprocitat, però normalment no hi ha massa bona intenció amb els àrbitres. Avui us preguntem per això, perquè ja sabeu el que va passar en l'últim partit contra el Girona, amb el Girona Real Societat, que van expulsar a dos futbolistes, o bé, no podran jugar contra el Madrid. I avui us preguntem per àrbitres. Quin és el vostre àrbitre preferit a nivell històric? A, Guruceta. Oh. B, Brito Arceo. C, Ramos Marcos, el bigotet calb. O D, Mateu Laoz, recent jubilat.
Doncs l'àrbitre que té més vots ara mateix és Mateu Laoz, amb un 33,6% dels vots. En segona posició, Brito Arceo, un 25,9%.
Yeah! Fàstic!
En tercera posició, Ramos Marcos, un 18,5%. Disculpeu, en tercera posició és Guruceta, amb un 22%, i últim, Ramos Marcos, amb un 18,5%.
Mira, mira que Ramos Marcos, sí, sempre que arbitrava el Barça, me'n recordo el Camp Nou, que era calvo, que sempre pitava contra el Barça, era un clàssic.
Però la gent ens proposa altres noms, perquè el Joan Poquí diu, Uriano Mayenco, per exemple,
hombre, Joan Poquí,
un autèntic manipulador, i d'aquests que hem dit, diu ell, Ramos Marcos.
Veus? El Ramos Marcos va fer molt de mal. I després va ser comentarista del Canal Plus, sí, que ell donava lliçons de lo que era penalti, no era penalti. I fotia una ràbia, aquell paio, que és que no podia suportar.
Un altre oient diu, a mi m'agradaven molt Andújar Oliver i Ansuategui Roca.
Bueno, però aquest, Andújar Oliver, en positiu, que era tothom el comparava amb Luis de Funes. Era Luis de Funes arbitrant Andújar Oliver.
El Jaume Barbat diu, Clos Gómez.
Aquest no, hi ha alguns que no els hi faig la
cara. Hi ha un que és el Muñiz Fernández, que és aquell que, igual que Emery i Xavi, portava litres i litres de gomina al camp.
Bueno, és que hi ha molt que es pensen que l'estrella són ells. En lloc dels jugadors, els àrbitres es pensen que l'estrella és ell.
Humbert, Eduardo i Iturralde González.
Hombre, el Basque.
Iturralde, bé. Iturralde,
bé. Aquest és comentarista també de ràdio
i televisió. I García de Loza, de Loza, aquest...
aquest de Loza, sí, aquest ens va regalar una lliga.
Aquest, exacte. Aquest sempre ens ha caigut
bé. Aquest, sí. El García de Loza. Aquest és imparcial.
Avui hem posat els que ens han perjudicat.
Llavors, us en recordeu d'aquell Esquinas Torres, que era aquell canós, un àrbitre canós així molt elegant, que és aquell que a l'Eto li va dir jo no juego en un partit a la Romareda, que van començar a fer crits racistes, i l'Esquinas Torres dient, ai, com li digui a l'Eto, que sisplau, que es quedi al camp, que té raó, però que es quedi, que el partit de continuar, i pobre, va ser un dia bastant complicat per ell.
Després hi havia un que es deia Japón-Sevilla.
Hombre!
Japón-Sevilla.
El nom és boníssim.
Escolta, si els oients ens envien noms...
Si van enviant, ja us ho vaig
perquè
dient.
Perquè a més sempre van amb aquests noms compostos, sí, que sembla... Només és amb els jutges,
sí,
i amb els àrbitres.
Bueno, això va passar per Francisco Franco, això ho sabeu, la història, no? Que hi havia... O sigui, és a dir, això ve, la història remunta, és a dir, per què els àrbitres es coneixen pels dos cognoms i no pel nom i cognom?
Sí.
I és perquè a l'època de Franco hi havia un àrbitre que es deia Franco de cognom.
Sí.
Llavors, per no dir Franco, el senyor Franco, per intentar que no es pogués confondre amb el caudillo, van dir, doncs ara els hi diem pel primer i segon cognom, i així no hi haurà confusió. Hernández-Hernández, Fernández-Fernández, Iturralde González, etc. I és per això, la història ho explica així.
Tot té
Mira, ens diuen Pajares Paz,
Pajares Paz.
Díaz Vega.
Digues, digues, Martí. Ai, no. Presentem. I pobre, són tan bona gent, el Duo Dinàmico, que els hem batejat així, Duo Dinàmico dels dijous, Martí Molina i Àngel Pérez, que en comptes de fer invasions de camp, Meitin Poquí, sempre respecten el seu torn, encara que s'ho estiguin fent a sobre. D'entrada, presentem bronzejat, però no és bronzejat, no. És negre, per culpa dels àrbitres, Martí Molina.
Hola, he vingut amb tranquil. Diré,
perdido frente a todo, me volveré.
I a l'altre, si parlem del Duo Dinàmico, és l'inconfusible, i avui ve amb ganes de guerra i, com sempre, màniga curta perquè s'escalfa, Àngel Pérez, de Mundo Deportivo.
A veure, quin àrbitre anaves a dir?
No, perquè això dels dos cognoms, precisament aquesta setmana, el cap de setmana passat, es va morir l'àrbitre dels dos cognoms, que es deia Ángel Franco Martínez, que va pujar a primera divisió l'any 69. I els diaris esportius, alguns a Catalunya, van fer, crec que era el Dicen, però no estic del tot segur, que van fer una... posaven comentaris. Franco se carga el partido. Qué malo es Franco. I, evidentment, va ser una qüestió d'estat a l'època franquista.
O sigui, d'aquí venia la cosa.
D'aquí venia la cosa. I aleshores, abans d'un derbi pas entre Reial Societat i Atlètic Club, el governador, el ministre de la Governació, García Goñi, el va convocar i li va dir: no pots xiular aquest partit. Dius que t'has posat malalt i no pots xiular aquest partit. I llavors el van boicotejar dels partits més, diguem-ne, calents, per evitar que hi hagués merder amb el seu cognom. I quan es va morir Franco, llavors sí que el van promocionar, el van posar, doncs ja el van deixar arbitrar partits de Copa una mica xulos, i va ser internacional per arbitrar el Mundial d'Argentina,
sí,
i partits de Copa d'Europa. Vaig fer una peça aquesta setmana i em va ser la història degudament.
Per tant, va fer carrera, Franco.
Va fer carrera, Franco va fer carrera.
L'àrbitre. Sí. L'altre també, però d'un altre tipus.
Carrera i pantanos.
Sí, bueno, va fer, sí. I una escabatxina considerable.
L'audiència ja ha dit que el seu preferit és Mateu Laoz. Us ho pregunto a vosaltres, Martí, el teu preferit d'aquestes quatre opcions, o si hi ha alguna que no hi sigui?
No, d'aquestes quatre opcions és Brito Arceo. A més, jo tinc una anècdota. Nosaltres, amb un grup d'amics per Carnestoltes, un any ens vam disfressar de, si no sabíem què fer, vam fer afició de futbol. I llavors vam muntar una carrossa, una graderia, simulant un córner, allà. I no se'ns va acudir res més que agafar un garrí i posar-li una samarreta negra que posava Brito, i el vam passejar per tot Berga durant la rua de Carnestoltes, perquè a Brito Arceo li van tirar un porc,
sí, senyor,
al cap, amb, sí, això, i emulant aquesta... Exacte. Sí, sí, i amb, sí, això, sí, ho vam recordar, i va ser una cosa molt comentada.
Obre el micro, que no se't sent, Solans, que obris el micro.
Solans.
Aquí. No, el tens obert.
Sí,
el té obert,
sí.
El té obert i no va. Bueno, no passa res, és un... Bueno,
el tinc obert, però no marca...
Bueno, és igual.
Bateries,
línies
de bateries.
Àngel. El de cada dia.
A mi m'agrada... Jo vull Brito Arceo, però...
Tampoc se't sent,
sí.
Tampoc se t'escolta.
No, un moment, que, no, moment que tampoc se't sent. Veig que comencem amb la rifa de Nadal de micros que no van. A veure, tornem a provar?
Hola.
Tampoc va? Tampoc. Molt bé, tampoc. Què fem?
Bé. Si voleu, us explico, mentrestant, els noms que es proposen als oients,
perquè li cedeix el micro...
Podem compartir. No, dic que m'agrada molt Brito Arceo perquè van a Gran Hermano VIP. Brito Arceo.
Sí, que és veritat.
I llavors va fer un paper molt, molt divertit, sí, a Gran Hermano VIP, i jo crec que em va conquistar, després de tenir-ho a la memòria, com un... com un àrbitre que ens havia tocat molt els nassos al Barça, aquella vessant més còmica i més... que es va deixar anar una mica, sí, de com era ell.
Sí, bueno, després va dir que se n'havia... L'arbitratge de Brito Arceo va ser que va xiular un penalti on no era, no? Em sembla que va fer una mica de guruceta. Va ser la repetició que va pitar molt abans, va pitar penalti, sí, una, sí, falta, sí, que era molt abans d'arribar a l'àrea.
Sí, sí, per això tinc aquest record de Brito Arceo, i més recentment, els oients estan votant Mateu Laoz. Jo crec que Mateu Laoz, que ara ja és Toño, ara hem de dir Toño, perquè ara a les retransmissions no sé per què li diuen Toño, sí, jo crec que és un nou nom artístic.
Com se'l coneix, com se l'ha conegut sempre.
Antonio Miguel, Mateu Laoz, i llavors popularment...
A veure, podem solucionar... Ja funciona? A veure, prova el teu.
Jo crec que ja funciona.
Ara.
Doncs això.
Molt bé.
Hem parlat dels àrbitres, sí, Toni, o comencem parlant dels àrbitres, sí, perquè el partit de dissabte, primer contra segon, Girona, millor dit, Madrid-Girona, el Santiago Bernabéu, està ben tocat i amb un cercle vermell.
A veure,
perquè...
anem a la qüestió.
Mira, dos quarts de set de la tarda,
sí,
Santiago Bernabéu, va haver un partit que va precedir aquest enfrontament de dissabte, que va ser el Girona-Reial Societat, on hi havia dos futbolistes apercebuts, amenaçats de sanció, que van rebre la cinquena groga, per tant es perden el partit.
Pam.
Daily Blind, defensa important, i Angel Herrera. Correcte. I a més, Mitchell estarà dos partits de sanció, que avui he explicat, després l'escoltarem amb la mà de David Solans, que sempre pateix molt no podent estar a la banqueta. A més, l'àrbitre del partit ja tenim nom i cognom, que és Martínez Munuera, l'àrbitre que va expulsar Vitor Roque.
Correcte.
Ah, aquest,
sí.
Aquest és l'àrbitre.
Oh, és el premi.
No, van a cara descoberta, si els és igual, ja.
Oh. I ara, molta atenció, Toni i companyia, perquè els nostres tertulians d'avui venen amb una teoria i és que fa dies que s'està perpetrant el cop d'efecte. Oh. L'atracament del Bernabéu.
Ara, m'agrada.
Sí. Fa dies, inclús setmanes, qui sap si mesos, s'està preparant un atracament al Santiago Bernabéu. Ja s'han revisat totes les cloaques.
Clavegueres.
Però, perdona, clavegueres.
Ma, cloaques.
Jo pensava que era alcantarilla en castellano, perdón.
No, clavegueres en català.
Doncs disculpeu, sí. Clavegueres, ja s'han revisat. Àngel Pérez, Martí Molina, és així?
No, és claríssim. És una nova modalitat, perquè fins ara, quan hi havia un atracament, tu te n'enteraves a posteriori. Hi ha hagut un atracament, i llavors tothom a mirar. Però ara, al Madrid s'ha inventat una nova modalitat, que és l'atracament preventiu. És a dir, ja avisen que dissabte a les 6:30 hi ha un atracament. De fet, si mires el Movistar, a la programació, ja directament a les 6:30 el dissabte posa La Casa de Papel. Pues ja directament, i llavors...